Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. La dimensió humana, el Jesús dels Evangelis, és un llibre editat recentment per Claret, un llibre en què el seu autor, en Jaume Duran, el doctor Jaume Duran, ens parla i ens fa una lectura antropològica dels Evangelis de Marc, Lluc, Mateu i Joan, una estimulant aproximació a la persona de Jesús, oferint una mirada, diu, profunda sobre la seva naturalesa humana, el seu missatge espiritual i la seva rellevància dins la tradició bíblica i el pensament cristià. Ell és avui el nostre convidat al Paraules de Vida en un primer diumenge de mes en què marxarem, com sempre, fins a Roma amb en Fernando Cordero per conèixer l'actualitat vaticana i del papa Lleó. I, com sempre, acabarem amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Jaume, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Molt bon dia, Emili.
En Jaume, que aquests dies presenta aquest llibre, La dimensió humana, el Jesús dels Evangelis, editat per Claret, per l'editorial Claret. Quina percepció estàs tenint d'aquests primers dies amb el llibre ja al carrer, Jaume?
Bé, la veritat és que, bueno, és, de fet, és un llibre molt... molt específic, diguéssim, molt de l'àmbit del món creient, i però també antropològic, i està tenint, bueno, una correcta acollida també, sobretot entre persones vinculades a l'ISCREP, al món de la teologia, també de Montserrat, i, bueno, està venent-se i crec que té interès perquè precisament presenta, doncs, això, és una mirada nova, molt humanista, del Jesús persona humana.
Que de fet ja crida l'atenció, no només això, el dir, no? Jesús, la seva persona humana com és, i aquesta presentació que tu fas, que també de fet fas una, com una lectura més antropològica, no? Hem d'anar fins als orígens.
Sí, efectivament, el que vol ser és una mirada... del que tenim certesa és de la figura biogràfica de Jesús, és a dir, que va existir, no?, un jueu a la Palestina del segle I, i volem intentar entendre com és aquesta figura des del punt de vista antropològic, tenint en compte la mirada multidimensional que l'antropologia jueva ja havia anat fent en tots els escrits bíblics de l'Antic Testament, en quatre dimensions. I el que intenta el llibre és fer aquesta aproximació a l'antropologia de Jesús de Natzaret a partir dels relats que ens han arribat dels quatre evangelis, diguéssim, canònics.
De fet, clar, tenim la idea, no?, quan parlem de Jesús, no?, ja sigui la gent creient com la gent potser no creient, però el veiem com una figura inaccessible, no?, com una figura que, no sé si és la paraula, no?, de la idealització, però clar, quan trobem un llibre en el que precisament parles d'això, no?, d'una persona i presentes el seu costat més humà, no?, una persona real, una persona que inspira, no?, una persona que mou el món, perquè mou el món, i, no?, en el moment que ja ho presentes d'aquesta manera, ja trastoca, no?, o pot trastocar.
Sí, el que vol ser el text, que no deixa de ser un assaig, és un assaig de com ens podem aproximar al Jesús persona humana, com cadascú de nosaltres, des de la perspectiva de que l'antropologia, que ja ens ha definit, com dèiem abans, el món hebreu, explica l'ésser humà amb quatre grans dimensions. Una dimensió biofísica, ells li diuen bàsar, la paraula aquesta, la dimensió tangible, que ens permet respirar, bategar, menjar, viure, caminar... L'ésser més físic de la persona. I, paral·lelament, hi ha un ésser també emocional, un individu que és emoció, un individu que és ànima, que pateix, que s'enamora, que es compadeix, que perdona. Aquesta part emocional, els hebreus l'anomenen nefesh, de la seva mà hi ha una part més cognitiva, més racional, que és la part de la voluntat, del coneixement, de les decisions, de la memòria. És la part més cortical de l'ésser humà, és de la intel·ligència, com l'entendríem avui, cognitiva, que és li diuen l'ep, i finalment una altra dimensió, que és aquesta dimensió que ens permet transcendir, la dimensió més espiritual. S'utilitza la paraula ruach per dir-ho, però és aquesta dimensió, aquest espai neural que ens permet tenir experiència d'ètica, d'estètica i experiència espiritual. I antropològicament tots tenim aquestes quatre dimensions. El que fa el llibre és intentar apropar-nos al Jesús real que ens ha arribat des dels quatre evangelis, precisament posant en valor o posant èmfasi en com és en aquestes quatre dimensions.
Uh-huh. I a més tot això vinculant-ho a la ciència contemporània, no? O sigui, una mica per parlar de com funciona, no?, el cervell humà i com es relaciona amb aquestes dimensions que ara expliques.
Sí, efectivament, aquesta relació amb el sistema nerviós central ja va ser motiu de precisament del primer llibre, La dimensió humana, neurones i salms, on precisament correlacionàvem aquestes quatre dimensions antropològiques en quatre moments de l'etapa evolutiva del nostre sistema nerviós central. Un primer moment on el cervell reptilià explica aquest espai biofísic de la persona. Un segon moment en el que ens sorgeix el nostre cervell límbic, el cervell de les emocions, l'amígdala, l'hipocamp, on ens permet, doncs, precisament d'això, tenir aquest espai més emotiu, les pors, els amors, els sentiments de joia. Després, un cervell cortical, més evolutiu, el cervell de la memòria, de les capacitats cognitives i de la intel·ligència de la persona. I, finalment, un cervell emergent, un cervell que li podríem dir luxós, com ho refereix el teòleg Ramon Maria Nogués, que ens permet tenir experiència ètica, estètica i espiritual. I és justament amb aquesta demostració de les quatre dimensions i dels quatre espais neurals, quan volem, el que vol fer el text és correlacionar cada un dels evangelistes amb cada una d'aquestes dimensions. I és una proposta que ens permet veure que l'Evangeli de Marc explica en un Jesús molt físic, un Jesús en camí, un Jesús molt més tangible, molt més ràpid que el Jesús que ens expliquen els altres evangelis. L'Evangeli de Lluc posa molt d'èmfasi i posa el to en aquest Jesús de la misericòrdia, el Jesús del perdó, el Jesús de la pregària, el Jesús més emotiu, més sentimental. Mentre que l'Evangeli de Mateu, per exemple, posa molt d'èmfasi en el Jesús mestre, el Jesús dels cinc sermons, dels grans diàlegs, de les referències bíbliques, el Jesús cognitiu, diríem. I, finalment, l'Evangeli de Joan és un evangeli que ens posa molt en valor aquest Jesús que transcendeix, és un Jesús molt més espiritual. És un evangeli de la transcendència, diríem. La pròpia simbologia, les paraules que utilitza, la llum, la vida, l'aigua, molt més simbòlic. Per tant, aquesta aproximació des de cada un dels evangelistes ens permet posar en valor aquestes dimensions que són purament antropològiques de qualsevol ésser humà, però en el cas del Jesús de Natzaret, palestí del segle I.
Uh-huh. Avui al Paraules de Vida conversem amb en Jaume Duran sobre el seu últim llibre publicat per Claret, La dimensió humana, el Jesús dels Evangelis. En Jaume Duran és metge, és doctor... I, Jaume, jo crec que no, al final, a través d'aquest llibre, i segurament també amb el primer, el que fas és parlar-nos o integrar conceptes de l'antropologia, però i segurament també de la història i també de l'espiritualitat, no? Com ara dius, com ara desgranes.
Sí, el que vol és... Sí, és un assaig que podríem dir heurístic, com diu en el pròleg el doctor Nogués... que correlaciona conceptes antropològics del propi també constructe de la medicina neural del nostre sistema nerviós i filosòfics, no? Perquè precisament el que té de valor el constructe de l'antropologia bíblica, tant de l'Antic Testament com ara veiem en el Nou Testament, és aquesta multidimensió de la persona humana que ens explica bastant millor que només aquella dicotomia que hem heretat de les filosofies gregues, llatines, del cos i de l'ànima, del tangible i l'intangible, platònica, Aristòtila, Sant Tomàs, Agustí, que són molt reduccionistes. Aquesta proposta antropològica, que és més plural, ens apropa més el que és la persona en si, és la persona humana en aquestes tres dimensions, com referíem.
Abans deies, no?, que té bona acollida, no?, sobretot en sectors potser de més creients, o parlaves, no?, de l'ISCREP, però suposo que és un llibre que està obert a tothom, no?, també per aquella gent que vulgui acostar-se a la fe, no?, que vulgui tenir un primer contacte, segurament el pot ajudar, no?, a configurar la figura de Jesús.
Sí, és un llibre que jo crec que convida a veure, bueno, l'experiència d'una persona, d'un ésser tremendament excepcional, no? Però ho és, aquesta excepcionalitat la demostra en totes les seves quatre dimensions, no? Una excepcionalitat que ens permet arribar-nos-hi també des de la pròpia humanitat. No ens cal la fe. Ara, és cert que aquesta dimensió transcendent, aquesta dimensió que ens permet l'espiritualitat, ens obre a la descoberta, no? I ens permet la fe, finalment, no? Però també és un llibre que es pot llegir sense fe, és un llibre per conèixer aquestes quatre dimensions de Jesús, els grecs i els llatins també, des de sempre s'ha reconegut que les quatre virtuts, no?, les quatre virtuts que fan de la persona l'excel·lència, cardinals, serien la fortalesa per aquesta dimensió més física, la templança per la dimensió emocional, la prudència per aquesta dimensió més cognitiva o racional, i finalment la justícia, que seria la mare o la proposta primera pel constructe ètic del transcendent. No?
És un llibre que també ens ajuda a entendre la Bíblia, no? Jaume?
Sí, sí.
De passada, no? Amb la seva lectura també, no?, aprenem, no?
Sí, perquè de fet estem parlant del Jesús que va viure, un jueu que llegia la Bíblia, que pregava els salms, un Jesús que va viure amarat en tota la seva tradició, tant a Nazaret com amb la seva proposta, no?, de regne, amb els seus viatges i la seva experiència tant a Galilea com a Judea, a Jerusalem, tota la cultura i tota la tradició hebrea prèvia, i per tant aquest constructe de l'Antic Testament que es relata a través d'aquestes quatre dimensions és, bueno, és fantàstic. Entenc que, sí, ens apropa un ésser que va viure tota la cultura de l'Antic Testament, per tant, tota la cultura dels llibres bíblics que Jesús havia llegit a les seves sinagogues i que compartia amb els seus deixebles en la Palestina del segle I.
Doncs Jaume Duran, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida, per haver-nos apropat aquest La dimensió humana, el Jesús dels Evangelis, un llibre que està editat per Claret i que ja es troba a totes les llibreries.
Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Des de Sant Pere de Roma, amb Fernando Cordero.
Bon dia, Fernando, i bon diumenge.
Bon diumenge a tu, Emili, als nostres oients.
Si haguessis de resumir en una paraula el que ha estat l'activitat del Papa de les darreres setmanes, quina seria?
Em ve immediatament una paraula, pau.
Justament, abans del seu primer viatge apostòlic a Àfrica, Lleó XIV va presidir una vetlla de pregària per la pau a la Basílica de Sant Pere, on va llançar una crida ferma a posar fi a la guerra i a construir una cultura de l'encontre basada en la dignitat humana, el diàleg i el perdó. El pontífex va subratllar que la pregària no és una evasió, sinó una força transformadora que impulsa a l'acció concreta. Va denunciar la violència, la idolatria, el del poder i dels diners, i va advertir que la humanitat travessa una hora dramàtica marcada per conflictes que, diu, destrueixen vides i divideixen els pobles.
Durant la seva intervenció, Lleó XIV va citar diversos papes precedents per reforçar el seu missatge, recordant el mai més la guerra de Pau VI, la crida urgent de Joan Pau II davant la guerra d'Iraq i els ensenyaments de Joan XXIII i Francesc sobre la pau com a responsabilitat de tots. El Papa va instar tants als governants, als quals va demanar aturar el rearmament i apostar pel diàleg, com cada persona a comprometre's activament a la construcció de la pau des de la vida quotidiana. Va concloure afirmant que la pau no és una utopia, sinó una tasca possible que requereix conversió del cor i compromís col·lectiu.
Comencem, si et sembla, Fernando, parlant de la visita de Lleó XIV a l'Àfrica, centrant-nos en la primera etapa, Algèria.
La visita del papa Lleó XIV a Algèria va ser la primera d'un pontífex al país i va constituir l'inici de la seva gira africana. Durant 2 dies, el papa va estar a Alger i a Nava, amb trobades amb autoritats, la petita comunitat catòlica i gestos simbòlics rellevants.
L'eix central del viatge va ser el diàleg interreligiós amb l'islam i la promoció de la pau. Va destacar la seva visita a la gran mesquita d'Alger, on va subratllar la importància del respecte mutu, el perdó i la convivència entre religions. En els seus discursos va insistir que el futur pertany als homes i dones de pau, fent una crida a la fraternitat, la reconciliació i la superació de la violència.
A més, el papa va voler donar un sentit espiritual al viatge seguint les petjades de Sant Agustí, nascut en aquella terra, reforçant el vincle històric entre el cristianisme i el nord d'Àfrica.
A continuació va tenir lloc la visita del papa Lleó al Camerun.
Aquesta etapa al Camerun es va centrar en la pau, la reconciliació i l'esperança en un context marcat pel conflicte a les regions anglòfones. Durant la seva estada, el papa va tenir moments clau com la trobada per la pau a Bamenda, on va denunciar la violència i va animar a treballar junts sense cansar-se per la reconciliació entre comunitats.
També va destacar la seva proximitat a la població amb gestos pastorals, celebracions litúrgiques i trobades amb joves i universitaris, als quals va demanar compromís ètic i protagonisme en el futur del país.
El papa ha alertat que la intel·ligència artificial pot provocar una substitució progressiva de la realitat per una bombolla que derivi en conflictes, pors i violència, en un discurs a la Universitat Catòlica de l'Àfrica Central durant la seva visita al Camerun. A la missa final a Yaoundé va subratllar que l'església camerunesa és jove, viva i diversa i va convidar a mantenir la fe i transformar l'esperança en accions concretes per a la societat.
I Angola s'ha convertit durant unes hores en el centre de la pietat mariana del món catòlic.
El papa Lleó XIV va participar en una multitudinària jornada de pregària al santuari de Mamà Moxima, a Angola, on prop de 30.000 fidels es van reunir entre cants, danses i gran fervor religiós. El pontífex va resar el rosari i va transmetre un missatge d'esperança, reconciliació i pau en un ambient marcat per la profunda espiritualitat del poble angolès. El moment més solemne es va viure quan el papa va entrar al temple i va pregar en silenci davant la imatge de la Mare de Déu, generant un clima de recolliment total entre els assistents. La visita, considerada històrica, va convertir durant unes hores aquest important santuari africà en un centre mundial de la fe catòlica.
Un altre moment significatiu ha estat la visita a la residència d'avis de Saurimo, a Angola, on el pontífex ha dit, textualment, "M'ha commogut sentir que anomenen aquest lloc llar, que parla de família".
El papa ha remarcat que la cura de les persones fràgils és un indicador molt important de la qualitat de la vida social d'un país. I no oblidem que a les persones grans no només cal assistir-les, sinó sobretot escoltar-les.
I l'etapa final del pontífex a l'Àfrica ha tingut com a taló de fons Guinea Equatorial.
I novament la pau i el més descartats han estat protagonistes de la visita. A Guinea Equatorial, per posar un exemple, ha visitat l'hospital psiquiàtric Jean-Pierre Oly, que en els seus 6 pavellons pretén marcar un punt d'inflexió en el tractament de les malalties mentals al país. El papa va escoltar diversos testimonis, entre ells el poema compost per un antic pacient, i va dirigir unes paraules de salutació als presents.
I una altra cosa important també a tenir en compte, Fernando, és el que ha suposat mediàticament aquesta visita.
El papa ha passat de tenir un perfil baix a enfrontar-se a Trump i convertir-se en flagel dels tirans que assolen el món i gasten milers de milions en guerra. Així ho ha dit en la seva visita al Camerun i ha advertit als polítics que fan bandera de la fe que no utilitzin la religió per a interessos personals, militars i econòmics. I darrere del papa hi ha 1.400 milions de catòlics al món.
I finalment, Fernando, no podem marxar sense recordar el papa Francesc.
En complir-se un any de la mort de Francesc, el periodista italià Salvatore Cernuzio, redactor Vatican News, recull en un llibre que surt aquest dia el rostre més familiar quotidià del papa argentí. Va establir amb ell més que una amistat, alimentada per les seves freqüents visites a casa Santa Marta, on mai no faltava gelat de dolç de llet. Para, el llibre parla del Bergoglio més humà, un home que s'alegrava i patia com qualsevol de nosaltres.
Fernando, doncs ens veiem el proper mes de juny.
Ens veiem, doncs, si Déu vol.
A Catalunya Ràdio, Paraules de Vida. El comentari de Francesc Romeu.
Comentari de l'actualitat de Francesc Romeu abans de marxar. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. El passat dilluns 27 d'abril, el papa Lleó XIV va rebre en audiència privada al matí a l'arcabisbessa de Canterbury, Sara Mulally, i després va pregar junts a la capella d'Urbà VII en el mateix Palau Apostòlic. Aquesta és la primera vegada que un papa es troba que el màxim líder de l'Església Anglicana és una dona esdevinguda arcabisbessa, tot i que el papa Benet XVI, el 23 de setembre del 2011, ja va ser rebut a Erfurt, la capital del protestantisme alemany, per la bisbessa luterana Lise Junkermann, en l'antic convent agustinià on va viure Luter. Aquesta vegada, però, la trobada era molt esperada per ambdues parts. El papa Lleó ho va aprofitar per expressar que anglicans i catòlics han de continuar treballant per superar les diferències i va animar catòlics i anglicans a proclamar junts Crist al món, treballant per superar qualsevol diferència i desafiament. En la seva salutació, el papa va mostrar la seva alegria per rebre l'arcabisbessa durant la Pasqua, recordant la històrica trobada entre el papa Sant Pau VI i l'arcabisbe Michael Ramsay, ara fa just 60 anys. Referint-se a la Pasqua, el papa va dir que durant aquests dies de Pasqua, les primeres paraules de Jesucrist ressuscitat que ressonen a tota l'Església són «La pau sigui amb vosaltres». Aquesta salutació ens convida no només a acceptar el do de la pau del Senyor, sinó també a ser missatgers de la seva pau. He esmentat sovint que la pau del Senyor ressuscitat és desarmada. Això es deu a que ell sempre va respondre a la violència i l'agressió de forma desarmada, convidant-nos a fer el mateix. A més, crec que els cristians hem de donar testimoni profètic i humil d'aquesta profunda realitat junts. Entre els cristians, va afegir, les divisions debiliten la nostra capacitat de portar eficaçment la pau de Crist al món. És per això que si el món ha d'acollir la nostra predicació amb sinceritat, hem de, per tant, ser constants en les nostres oracions i esforços per eliminar qualsevol obstacle que impedeixi la proclamació de l'Evangeli. En el seu breu discurs, el papa també va recordar les moltes dècades de diàleg teològic entre catòlics i anglicans que s'han realitzat en el camí cap a la restauració de la plena comunió en la fe i en la vida sacramental. Malgrat la seva complexitat, va assenyalar aquest camí ecumènic ha donat fruits en relació amb diverses qüestions històricament divisòries i va destacar que la comunió anglicana s'enfronta actualment a moltes d'aquestes mateixes qüestions. No obstant això, no hem de permetre que aquests desafiaments constants ens impedeixin aprofitar cada oportunitat per proclamar junts Crist al món. Recordant les paraules del papa Francesc al primat de la comunió anglicana al maig del 2024, el papa va dir aleshores que seria un escàndol si a causa de les nostres divisions no complíssim amb la nostra vocació comuna de donar a conèixer Crist. Per la seva part, el papa Lleó va dir, afegeixo, que també seria un escàndol si no seguíssim treballant per superar les nostres diferències, per molt irreconciliables que semblin. Per concloure el breu discurs, el papa va agrair a l'arcabisbessa la seva visita i va pregar perquè anglicans i catòlics continuïn caminant junts en amistat i diàleg, guiats per l'Esperit Sant. Per la seva part, Sara Mulally va recordar que ella, abans de l'ordenació, era infermera i va dir: "Aquesta experiència continua marcant el meu ministeri. Déu continua cridant-me a un ministeri d'acompanyament dels altres en el seu sofriment i tristesa, i en la seva guarició i alegria. En començar aquest ministeri, espero ser una pastora que estima i cuida l'Església, que fomenta l'hospitalitat, malgrat les nostres diferències, que parla profèticament sobre la nostra realitat actual i que proclama l'esperança cristiana amb la confiança que l'Evangeli de Jesucrist continua sent una bona notícia pel nostre món d'avui. En el nostre camí ecumènic, crec que l'Esperit Sant ens convida a una pràctica més profunda que l'hospitalitat, no simplement com acollida, sinó com una forma de ministeri, una disposició a fer espai els uns pels altres com a persones creades a imatge de Déu i cridades a créixer més plenament a la seva semblança. En l'intercanvi de regals, l'arquebisbessa anglicana va obsequiar al papa amb una còpia d'una edició antiga del Somni de Geronci, del cardenal Newman, també un retaule peruà que representa l'escena del naixement i un pot de mel del Palau de Lambeth, on viu l'arquebisbessa. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Ens trobem de ple a la primavera. Aquest és un temps en què els camps s'omplen de flors i la natura reneix amb nova vitalitat. Els cristians seguim en el temps de Pasqua. Continuem celebrant que Crist ha ressuscitat. La resurrecció de Crist és una nova primavera que ens omple d'alegria i ens fa néixer de nou. L'Església dedica cada mes de maig a la Mare de Déu. Ella va ser una dona senzilla, humil, sempre disposada a ajudar els altres, sempre preparada per complir la voluntat de Déu. Ella és, com deia sovint el Papa Benet XVI, la flor més bella de tota la creació. Ella és la companya ideal en el nostre camí de la vida. Voldria il·lustrar aquesta reflexió dominical amb una anècdota atribuïda a Santa Teresa de Calcuta. Explicava la Mare Teresa de Calcuta que durant un viatge, un sacerdot li va regalar una imatge de la Mare de Déu de mida grossa, embolcallada en una tela. Quan anava a agafar el tren de tornada a la seva ciutat, el cap de l'estació li va dir a la Mare Teresa que li havia de cobrar una taxa per fet de dur aquell paquet tan voluminós. Aleshores, la Mare Teresa de Calcuta el va obrir i li va dir al cap d'estació: "Porto amb mi la Mare de Déu. És la meva companya de viatge." Aquell empleat va quedar tan astorat que no li va cobrar res. Des d'aleshores, la Mare Teresa sempre explicava que no viatjava mai sola, perquè la Mare de Déu sempre l'acompanyava. Maria és, certament, un model de mare i companya. A l'Evangeli la podem veure visitant la seva cosina, Elisabet, per ajudar-la en tot el que li calgui. Trobem Maria al peu de la creu de Jesús, acompanyant-lo en les seves hores més difícils. Al llibre dels Fets dels Apòstols la veurem animant la primera comunitat cristiana, l'Església, en les seves primeres passes. Maria també ens acompanya al llarg de la vida. Així li ho demanem quan cantem el Virolai, poema de mossèn Cinto Verdaguer. Rosa d'abril, morena de la serra, de Montserrat Estel, il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap al cel. Durant aquest mes de maig, recordem que sempre tenim al nostre costat una mare que ens guia amb delicadesa vers Jesucrist. Durant aquest mes, deixem-nos acompanyar per la Mare de Déu. Podem resar el Sant Rosari en família, repetir amb tendresa una invocació o acció de gràcies a Maria o acompanyar-nos d'una imatge de la Mare de Déu en algun indret de casa. En la seva companyia ens podrem recollir a pregar o li cantarem amb afecte vells cants marians. També podem participar en alguna de les celebracions que preparen les nostres comunitats cristianes. Benvolguts germans i germanes, demanem a la Mare de Déu que ens ajudi a acollir la paraula de Déu i a saborir-la al cor. Que ella ens ensenyi a romandre al peu de la creu de tots els crucificats de la terra.
Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.